amb Anna Ballonesta.
D'aquest dimecres, 31 de maig, amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona.
Què tal,
Gemma? Bona nit. Amb la Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira.
Hola,
com estàs,
nit.
Magda? L'Àlex Govern, delegat del diari ABC Catalunya.
Bona
què tal,
nit.
Àlex? I la Camilo Vaquero, periodista del diari El País.
Hola.
Què tal, Camilo?
No sé, m'han dit moltes moviment polític, però no he sentit res.
No has notat, no?
No,
no. Mira, jo que t'anava
pregunt... Doncs mira, aquí hi ha un bon tsunami,
eh? Sí, jo que t'anava a preguntar pels Pet Shop Boys, si t'agradaven, si tenies previst... Sí, mira, comencen a i 20, vull dir, d'aquí 10 minuts no en sou fans, eh, vosaltres. Entenc que si sou aquí no és que...
Sí, eh? I tant. Lo que passa és que, bueno...
Que tens uns petits...
No, tenim un petit problema. Les vacances, diguéssim, una miqueta de complicació, però, bueno, ja ens acostumem quan tu decideixes anar per aquesta feina, pues és lo que té.
Sí, t'ha afectat, les vacances. Ja tenies planificades les...
La lista de coses que m'ha robat...
A veure, fes-nos una mica de llista, Camilo, a veure...
Viatges a Israel, a les meus 40 anys...
Anaves
també,
de vacances a Israel?
Fa molt de temps, sí. Després...
40 anys, eh?
No, però el dels 40 va ser fa molt poc.
Per molts anys.
Però després, l'adelanto de les catalanes primeres...
Sí, l'avançament, sí.
L'avançament em feia anar unes vacances a Israel, tomar por Norris, després... els 70 anys de la meva mare, també. És a dir, coses així, però bueno, ja estem acostumats a això.
Però aquestes que et perjudiquen, les del 23 de juliol, t'han desmuntat algun pla,
bueno,
també,
no,
o no?
No. El tema és que, bueno, portes una campanya larguíssima sense... O sea, si vas a la meva nevera, o sea, sí. la meva nevera està buida. O sigui, tu la obres i hi ha un ratolí mirant una foto d'un trosset de formatge perquè ja no sap què menjar. Aleshores, bueno, quan tu ja penses que veus el final i estàs allà en el recompte l'últim dia i dius, ja està, això ja està, l'altre dia, pues...
Et puc preguntar com te'n vas assabentar de la notícia? És a dir, tu estaves escoltant Pedro Sánchez en directe?
Jo estava a casa i l'estava escoltant de fons. I sí. Aleshores estava en una trucada telefònica i en aquest moment, quan vaig colgar, és quan diu, va, i ja quedo com, no puc ser, i t'està. I després, clar, automàticament els teus caps et truquen i diuen, pots trucar a la Generalitat a preguntar, si ta. Entonces, tu, clar, tu dius, és que, o sea, no, això no pot ser, o sigui, la tormenta, no pot ser que això sigui així.
I quina hora havies anat a dormir el diumenge?
Diumenge, 4.
A les 4.
Però aclaro, però i tinc
a
prova...
A l'esnúquer no, perquè
prova,
això sí que és
prova,
una... Tinc
tancat,
un gran
eh?
Problema.
Tinc prova física de que estava fent tuits de com havia quedat els resultats a ciutats vàries de Catalunya que m'interessaven molt, perquè tinc una vida molt trista. Bàsicament.
Jo gairebé que he dit bona nit i el Camilo ja, si em despisto fins a dos quarts, ell ja no pensava...
Contracta. Ja està.
I estàs contractat.
I tant. Te lleno aquí parrilla a tu títol.
És la teràpia radiofònica que necessitem els periodistes aquesta setmana.
Sí, que portem des de dilluns, fent-la el teràpia. Avui ja és dimecres, t'he deixat perquè t'he vist molt envalentonat, però vaja. A veure, Gemma.
Ara fora dèiem que... Potser s'hauria d'instaurar una apagada informativa, perquè la gent, en realitat... No, una apagada informativa fos senyors. Quan vostès sàpiguen qui governarà l'Ajuntament de Barcelona, quan vostès sàpiguen quines candidatures hi haurà per anar a Madrid, passin un comunicat. I ja està, perquè...
Mira, això és un dels temes que us volia treure, precisament.
No, és molt poc periodístic, però al final, o sigui, els periodistes ens passem, sobretot aquesta setmana i a Barcelona, a l'espera de si el recompte final... Ho fa saltar tot pels aires.
Divendres al matí ho sabrem, no?
Pot ser més tard, eh? Pot ser... De fet, han dit que hi ha termini fins dimecres, termini legal. Tenint en compte que dilluns és festa a Barcelona...
Allargarà l'agonia, una mica.
Jo crec que arribarà divendres al vespre o així. Però, en tot cas, això voldrà dir que tornarem... Si hi ha un canvi, tornem a canviar, tornem a parlar d'hipòtesis, tornem a nous contactes, llavors... Tot això es va allargant com un xiclet fins que gairebé empalmem amb la precampanya de les...
No,
sisplau. I després entrem en la campanya oficial. I després entrarem en el post del 23J. Llavors la gent, al final, està allà una mica.
Sí, Àlex, com ho veus? La Guàrdia Baixa. Portàvem uns anys molt intensos políticament, no?, del processisme, etcètera.
I, no sé, en l'últim any, bueno, havia baixat una mica el to, no? I estava la cosa com més relaxada. I de cop hi ha hagut com un acelerón, que diria Camilo.
La sensació és més complicada. La sensació, jo crec que és pitjor, Àlex, quan avui o aquesta setmana surt el tema de la llista única.
Bueno, clar.
Que és un déjà vu horrible.
I l'ANC demanant, no sé què, si pensen, si demanaran el vot nul. Dius, ostres, no pot ser que ho estiguem visquent.
Però s'ha de buscar el costat positiu en tot això, i és que, com que la convocatòria és ja...
Així m'agrada, Marta, veure, part positiva.
No tenen temps d'estar mesos parlant d'una llista única, ni tenen temps de pensar amb quins acords arribaran, perquè els acords dels ajuntaments, és a dir, el dia 16 de juny estaran tots tancats i la setmana que ve haurà de tothom tenir molt clar quina és la seva candidatura. Per tant, la part positiva de tot això és que no hi ha terminis massa llargs. I buscant el sentit positiu dels termes, doncs...
Digues, ja ha estat el Cercle d'Economia, els 3 dies, i els passadissos, el que es comentava, més enllà de l'emprenyament per les allò, vacances, bueno, tampoc és que els hi afecti directament, no? Però
sí.
Més enllà d'això, hi havia més o menys consciència en dir, ostres, ens hem estalviat una campanya de 6 mesos, no? Una campanya de fins al desembre que hagués sigut, bueno, potser ens haguessin respectat l'estiu, però al
segon no, any haguéssim... No hagués anat malament ara, no, això, exactament.
Sí, exacte,
que passés
almenys
l'estiu, i potser
agost,
el setembre,
ja
l'octubre...
La diada, tal, i comencem, no? Una mica com sempre.
En aquest sentit, els andalusos són gent molt sàvia. Invito a tothom a que busqui en el Google la llei catalana, la llei andalusa electoral, que diu en l'article 14.2 que està prohibit convocar eleccions entre el 1 de juliol i el 31 d'agost.
Ah, sí, ja ho sabia, això.
Clar, això, és, bueno, això és gent sèria.
Bueno, clar, no, molt bé, sí.
Clar, és a dir, posa les regles clares i tens dret a les vacances, ja està.
No, però mira, ara la Gemma que parlava d'això, que fessin un comunicat, no?, quan tinguin un acord sobre què passarà a l'Ajuntament de Barcelona, que no és l'únic, vull dir que són molts.
Sí.
Però, precisament, és un dels temes que us volia preguntar avui, que ara també trèiem, el tema de la llista unitària, que ha apartat una mica el debat que hi havia sobre els pactes municipals i que es preveia, doncs, que aquesta setmana estarien tota la setmana parlant de pactes, que sí que t'ha dit això, que sí que t'ha obre la porta aquest, i això ha desplaçat una mica, i el que us anava a preguntar realment és si creieu que la gent ara està pel debat de si llista unitària sí, llista unitària no, amb l'esgotament que hi ha, no creieu que això... En general, la ciutadania potser pensa... Mira, que facin el que hagin de fer, però que ens avisin quan s'hagin posat d'acord.
Jo crec que aquí Junts ha jugat una carta, que és, si tu proposes la llista unitària de cara a les espanyoles, obligues Esquerra a posicionar-se amb aquesta llista, que posicionar-se amb això vol dir... Tu no pots anar a una llista unitària a Madrid i a la vegada no fer alcaldetries i pactar amb el PSC. Per tant, atrapes, no?, de... Trec això de la llista unitària... que més enllà de les espanyoles, al final jo crec que és... t'obligo a decidir quin eix estàs prioritzant, no? Tot això, com deia la Magda, amb uns terminis superajustadíssims, que és que no tens temps de... O sigui, el 17 de juny hi ha d'haver ajuntament, el 9 de juny hi ha d'haver les candidatures. Llavors, posa sobre la taula aquesta bomba, que és igual, si es fa o no es fa, jo crec que és el de menys, no? I al final és... on estàs, aquí o aquí, no? I jo crec que en aquest sentit... D'alguna manera, Junts ha jugat bé, tot i saber que és molt difícil, perquè quantes llistes unitàries, llistes per aigua, llistes amb programa compartit, llistes amb candidats...
I tenint en compte que el govern es va trencar fa pocs mesos,
això,
també.
Clar,
això.
Però
a
jo crec, això... és a dir, vist els resultats d'aquestes eleccions municipals i també autonòmiques arreu de l'Estat, jo crec que és bo que des de Catalunya es vulgui escenificar, és a dir, que hi ha un, bueno, que hi ha un mínim consens polític en certs temes i que, per tant, hi ha un mínim denominador, no? És a dir, que els partits sobiranistes i independentistes defensin això d'un front comú, veurem la fórmula, però que puguin defensar conjuntament, doncs, temes com l'escola en català, infraestructures, hi ha molts temes que crec que comparteixen i que, per tant, poden fer front comú i fer que el vot a aquestes formacions sigui un vot també útil, és a dir, per a la governabilitat d'Espanya, no? Perquè si no, el vot útil de les eleccions del 23 de juliol és el vot al PSC, no? Per evitar que el Partit Popular i Vox arribin a la presidència de l'Estat. Però jo crec que han de vigilar els partits independentistes a no oblidar-se d'una cosa, que és que el votant independentista és el que majoritàriament s'ha quedat a casa en aquestes eleccions municipals. Per tant, la gran feina que tenen els partits independentistes, més enllà de si hi hagi un acord o no, és mobilitzar el seu electorat. Crec que aquesta ha de ser la seva gran prioritat, és a dir, fer que el seu electorat no es quedi a casa, és a dir, que no només trobin la fórmula més adequada per defensar els interessos de Catalunya i de fer-ho conjuntament, sinó que alhora mobilitzin el seu electorat, que, de fet, ha quedat demostradíssim que és el que no ha anat a votar.
Jo crec que la proposta de llista única forma part del, d'aquest tipus de política de molt curta volada. És a dir, són propostes, com deies, que no... Tots sabem positivament que no van enlloc. És a dir, ens donen per el que ens donen. Ens donen per un parell de dies, però aquest matí ja crec que ha sigut Junqueras que ho ha descartat del tot.
Sí.
És a dir... I més enllà d'això, aquest tipus de propostes, front comú, llista única, jo crec que són per moments excepcionals, no? Durant els anys del procés, doncs, bueno, es va arribar a donar la circumstància de que es van presentar junts els dos partits, etc, perquè el moment realment ho era, no? L'excepcional. Ara jo crec que estem precisament en un altre moment absolutament... en una altra fase, no? Que n'hem parlat milers de vegades, no? I el que sí que... Tu parlaves per defensar l'escola en català, etc, etc. Perfecte, però això ja són coses que estan en comú i el front comú el poden fer votant junts els partits per separat. No, jo no hi veig la necessitat, més que res perquè tampoc les estratègies... hauríem de parlar és què es fa davant d'una hipotètica investidura del Pedro Sánchez amb un govern en extremis, què farà Junts, què faria, Esquerra més o menys podem entendre el que farà, què farà Junts. Si amb el més essencial no, segurament no es posarien d'acord, el tema de la llista única és que vaja... que ha durat 2 hores, no, la proposta?
Clar, i això també em porta al que ha dit avui Pedro Sánchez, no?, que també ja ha començat aquesta precampanya, evidentment, i ha dit que hi ha en joc la democràcia i la confrontació de models. Diu que es va o al model trumpista, a l'extrema dreta, o es manté el govern progressista. Clar, d'alguna manera també està plantejant, no sé si ho veieu així, aquestes eleccions... com un possible retorn al bipartidisme, no? És a dir, Ciutadans ja no es presenta i tornen a guanyar força, no?, els dos blocs, els que teníem històricament, que hi havia històricament a l'estat espanyol.
Clar, és que... No vas a parlar.
No, tira.
Jo crec que aquest, entre cometes, és l'estat natural de la política espanyola. Els dos grans partits d'estat que s'alternen en el poder i s'alternen de manera, d'alguna manera, consensuada, és a dir... governa un temps un, després governa l'altre, de manera com, d'alguna manera, natural. Les votacions van acabar aquí. I tots els artefactes que han intentat ser crosses d'aquests grans partits al final acaben sent absorbits per aquests grans partits, no? Ho hem vist amb Podemos. Podemos havia de, suposadament, ser el relleu a l'esquerra del PSOE. Ha acabat sent dos trossets, de moment dos, vés a saber quants en tindrem, no? Trossets que sobreviuran sempre i quan al PSOE li vagin bé les coses. Si no, no. Ciutadans, jo crec que ja és l'extinció absoluta, o sigui, no entenc que facin una pausa per veure si li surten els electors d'un altre lloc. I jo crec que Vox és un fenomen també temporal, com va ser Ciutadans. Ciutadans va néixer a Catalunya amb una missió molt determinada i al final s'està extingint. I jo crec que Vox el que farà serà això, o sigui, durant uns anys... doncs tindrà un pes segurament important en la política espanyola, com va tenir Ciutadans, i arribarà un moment que acabarà sent absorbit pel PP. No?
Camilo, com ho veus?
No, jo crec que hi ha una tendència de fons que a mi em preocupa bastant, i és el fet de que jo no veig una reflexió en els partits catalans respecte a l'auge de partits d'extrema dreta a Catalunya. És a dir, és molt fàcil fer el discurs de això passa en Espanya, quan en realitat aquí tenim, les eleccions deixen un panorama que és complicat i que s'hauria d'observar i s'hauria de parlar respecte a això. Ada Colau, per exemple, va cimentar el seu triomf en 2015 per un resultat espectacular a Nou Barris, que també tècnicament era un districte 100% socialista, i ara és una de les zones, també amb respecte a Sarrià i amb les Corts, on Vox ha tingut més suports. Mm-hmm. És a dir... quan Esquerra planteja tot el front comú respecte a això, jo crec que també hauria de pensar què s'ha de fer a casa nostra respecte a aquest punt. I després hi ha una dubte que a mi em queda, que, no, que seria tesis de motiu d'una tesi doctoral, i és...
Ui, no tenim temps, eh?
No, venim de l'abstenció de les anteriors catalanes, que va ser molt alt per el tema de la pandèmia, i repetim una tendència a la baixa. I clar, no sabem ben bé si en 2021... quina part d'aquesta tensió era la por al tema, sí, del coronavirus, sí, però també quina por és realment desmobilització.
De fet, però aquesta abstenció a Catalunya, la que hi ha hagut en aquestes darreres eleccions, és la segona més baixa des de l'any 79.
Depèn si compares les eleccions catalanes, i sí, les eleccions generals i les eleccions municipals. Generalment la tendència és que en les municipals hi hagi una participació més baixa, uh-huh, i en 2011 va haver un sorpasso entre les del Parlament i les generals. Per totes maneres, en les dos cites electorals, amb una incerta manca de mobilització no generalitzada, efectivamente en el independentismo es nota más, pero de todas maneras habría que abrir el Zoom. Yo creo que es una reflexión que también habrían de fer. És a dir, quan la gent deixa de consumir mitjans durant les eleccions perquè se cansa, perquè li pareix horrible, també jo crec que és una reflexió que s'ha d'obrir.
Jo també comparteixo que realment és molt difícil que si fins ara les estratègies de Madrid dels partits independentistes catalans han estat molt diferenciades, en una setmana es puguin posar d'acord per defensar uns interessos compartits. Però també és veritat que si com es preveu, o vist els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques, el Partit Popular i Vox poden arribar a la presidència de l'Estat, hauràs de fer una política ja no tant de gestió i, per tant, tirar endavant determinades polítiques, sinó gairebé de reacció. I en aquesta política de reacció o tens uns mínims comuns a defensar i ho fas de forma conjunta o difícilment aconseguiràs, no?, imposar els teus, d'alguna manera imposar els teus criteris o fer que algunes polítiques avancin en el teu sentit. Però, dit això, també crec que és evident que Espanya ha viscut sempre d'aquest bipartidisme. Durant un temps semblava que desapareixia, però s'ha tornat a imposar, és molt probable, en aquestes eleccions, però el bipartidisme necessita també els partits del PNB, el País Basc, necessita els partits catalans per poder governar. Per tant, vol dir que perquè aquest bipartidisme continuï necessiten en aquest cas Esquerra Republicana o Junts, o fins i tot, no?, els comuns, siguin clau de la governabilitat a Espanya, no? I llavors vol dir que aquests partits han de ser capaços de mobilitzar part del seu electorat perquè siguin realment indispensables a l'hora de formar govern.
Jo disculpa amb tu, Gemma, deies que anem cap a la desaparició del bipartidisme. Jo crec que...
No, disculpa. La consolidació una altra vegada.
La consolidació del bipartidisme i la desaparició de diguéssim, dels partits que a una banda i l'altra.
D'aquests partits circumstancials.
Circumstancials. Al llarg de la democràcia, els últims anys d'Espanya, sí que és veritat que hi ha hagut fases amb més o menys pes dels partits a l'esquerra i després hi ha hagut el sorgiment de Vox, que sí que ha sigut excepcional en els últims anys, perquè el PP mai havia tingut un partit a la dreta, mai havia tingut un partit a la dreta, però és a dir, a l'espai, diguéssim, Izquierda Unida, bueno, primer PC, després amb una proporció molt petita, després Izquierda Unida, amb fases de més o menys importància, a Catalunya, a l'esquerra del PSC, l'espai d'iniciativa, ara dels comuns. És a dir, jo crec que aquesta és un bipartidisme, si vols, imperfecte, que sí, però... sí que és veritat que en els últims anys, precisament... per l'efecte de, no, de la, segurament pel procés, no, ha sorgit el fenomen aquest excepcional que és Vox, que jo sincerament jo no li veig visos, pujarà o baixarà més, però jo no li veig visos de desaparèixer en cap cas.
No, jo el que deia és aquest bipartidisme, o sigui, jo crec que no hi haurà cap partit que pugui entrar en aquesta roda. O sigui, jo crec que els dos grans partits seran el PSOE i el PP, i tot el que hi ha al voltant, jo crec que serà circumstancial, amb més o menys pes.
Costa't una mica el micro,
però, sí, perdó. Però jo crec que Vox mai arribarà a tenir la força per ser un partit de govern.
No.
Ciutadans, Podemos o qualsevol altre artefacte que pugui sortir, tampoc. Evidentment, els partits que són el que diuen de la perifèria, evidentment tampoc, per raons òbvies, no? Però jo crec que no hi haurà cap partit, que és el que, de fet, el que volia fer Ciutadans era substituir també un d'aquests partits. Vox, Podemos, volia substituir... En el fons volia substituir el PSOE. Jo crec que això és impossible. Ara, sempre hi haurà aquests complements i seran partits que tindran més o menys força en funció de la conjuntura política. Pujarà més l'extrema dreta, pujarà més l'esquerra o el que sigui, però al final no deixaran de ser annexes dels dos grans, clar.
Quarta, CUP, no, Vox és quarta força en el Parlament de Catalunya i fa 10 anys ningú signaria aquesta aposta. És a dir, jo crec que hi ha una...
El cas de Catalunya és diferent, evidentment. Hi ha el component nacional,
però,
etcètera.
Jo crec que hi ha un element d'autocomplaents.
Recordem que Ciutadans va guanyar les últimes
però no governant, perquè sempre hi haurà...
Sí, però jo crec que el discurs de l'extrema dreta és més complicat perquè és una posició que combina una èlit i un tip de ciutadà que està fart de la política, que està fart dels pactes, que està fart de les llistes úniques, que està fart i que arriba a aquest vot després de certa pèrdua de connexió amb la política real. I després amb unes classes populars que estan també molt matxacades i que també compren aquest discurs. I que les forces catalanes, jo crec que fracassen estrepitosament en gestionar aquestes necessitats i s'instal·len en senyalar això com un fenomen espanyol quan en realitat no ho és. O sigui, està Salt, està Manresa. És a dir, que jo crec que les senyals estan molt evidents de que també s'ha de fer alguna cosa, o sigui, s'ha de mobilitzar algun tipus de canvi en la manera com s'està abordant la política a Catalunya, i jo no veig, no he vist cap reflexió de cap partit, més enllà de dir, ui, és horrible l'extrema dreta, però no he vist cap partit fent una reflexió respecte
no
a això.
Jo no acabo de veure què és, o sigui, és a dir, més enllà de gestionar bé, no mentir als, no, als electors, ser digne, no? Ser, tenir un comportament correcte, no sé què es pot fer, diguéssim, per frenar aquest... Perquè penso que el fenomen de Vox va més enllà de la política. És quasi una qüestió més social, de malestar social, per moltes coses, no? Vull dir que no sé què... Quan parlaves de dir, han de fer una reflexió als partits polítics catalans, la resta de partits polítics, per... Què es pot fer contra això? A mi és que, sincerament, em costa... Vull dir, no sé, jo no... Em costa proposar alguna cosa, dir què es pot fer per evitar això. Per
Mira, precisament tenim el cas una mica paradigmàtic del que ha passat a Ripoll, no? Que Aliança Catalana ha guanyat de manera contundent, no té majoria absoluta, i que precisament en aquests moments la resta de partits del consistori estan debatent què fan. Si fan un front comú tots i no deixen que Aliança Catalana governi l'Ajuntament de Ripoll, o si, pel contrari, deixen que governi amb l'objectiu també de que, bé, la ciutadania que els ha votat se n'adoni que potser hi ha coses que han promès durant la campanya que no ho podran complir i que, hipotèticament, després doncs puguin fer una moció de censura i canviar el govern a l'Ajuntament de Ripoll. Però, clar, no sé si és una opció dir doncs, que governin un temps i veiem com se n'en surten.
Per exemple, la reflexió dins del Parlament respecte al cordó sanitari a Vox. És a dir, que jo crec que ha estat un consens interessant que ha permès, diguéssim, bloquejar en moltes ocasions certs discurs d'odi, etcètera, però després, per alguna raó inexplicable, l'únic moment en què Vox té dret a la seva participació en un mitjà públic és el dia abans de que le transcendeix que el fil d'Oro Pulido sí. Li han encontrat la porra extensible. Con lo cual, ha tingut el seu moment d'or, en el moment d'or de la programació de la televisió pública catalana, i això li ha donat un ventall, una vitrina impressionant per exhibir-se, no? Entonces, clar, com deliberadament se opta per tallar el discurs de Vox per intentar no dar-li més transcendència, malgrat això, quan tenen l'oportunitat, utilitzen aquest victimisme per intentar amplificar el seu missatge. Con lo qual, aquestes estratègies de contenció que hem utilitzat, jo crec que s'haurien també de revisar, i és una pràctica sana, és a dir, pensar si realment el cordó sanitari de què ha servit i com es pot millorar perquè sigui més efectiu, per exemple.
Bueno, és que aquest cordó sanitari, tu ara posaves l'exemple dels mitjans de comunicació, també hi tenim un paper en això. És a dir, més enllà del que es faci dintre les pròpies administracions, crec que com a periodistes tenim també la responsabilitat de fer aquest cordó sanitari, és a dir, de posar davant del mirall els partits d'extrema dreta i dir, aquests són els seus discursos i actuen d'aquesta manera i faran aquest tipus de polítiques. És a dir, nosaltres també tenim una part de responsabilitat
I
en
tant,
això a l'hora de que no utilitzi, és a dir, que no ens utilitzin com a eina de transmissió dels seus discursos. I a vegades dona la sensació que no tothom ho fa amb aquesta consciència.
Amb tema de l'ocupació ho fa molt clar. O sea, y como también a certa esferas políticas les va interessar aquest tema i van lograr posar el foco allà, amplificant una preocupació ciutadana que hi és, però que ha estat completament magnificada. Però després, per exemple, el PSC ha optat per endurir el seu discurs respecte a aquest tema arran d'això. Sí. No pas perquè des d'un principi consideres que era complicat. Con lo qual, jo crec que aquest tipus de temes són els que jo crec que hi hauria d'haver una reflexió, per exemple.
I ara, a Barcelona, es veurà per primera vegada. Barcelona tindran representació i seran dos regidors. Haurem de veure també què fan els partits
Barcelona, a les quatre capitals. Sí. És a dir, han entrat a les quatre capitals i a més de 70 municipis. Per tant, tenen una gran representació.
Just a Barcelona, que l'aritmètica és tan i tan i tan complexa, hem de veure què passarà. Perquè jo tinc dubtes que aquest cordó sanitari que sí que s'ha fet al Parlament es faci sempre a l'Ajuntament. És a dir, hem de veure com gestiona l'Ajuntament, també com gestionen tots els regidors aquesta situació. I veurem també què és el que faran aquests dos regidors, si es dedicaran o a què es dedicaran en els plens, no? S'ha de veure, també. No sé si han après del Parlament alguna cosa, si també ells en aquest temps, però bueno, en tot cas, és una situació nova. Jo no crec que els polítics catalans pensin que això de l'extrema dreta és només cosa d'Espanya, perquè no. Ripoll, per exemple, és extrema dreta independentista. Uh-huh. És a dir, no, l'extrema dreta no... majoritàriament està relacionada amb una ideologia, amb l'eix nacional espanyolista, però també hi ha aquí, també vam tenir Plataforma per Catalunya, hem tingut una sèrie d'experiències que han sigut molt petites, però també les hem tingut, no?
Per exemple, abans el sumari, no? Hem escoltat aquest tall de la Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana Ripoll, sobre la bandera que fa ella de les seves propostes antiimmigració, aquest tall.
Nosaltres el que volem és posar fi a aquest cicle de degradació, d'immigració descontrolada, d'inseguretat. Volem, doncs, un Ripoll net, segur, endreçat, que no vulneri els drets i interessos dels seus ciutadans per regalar absolutament tot a qui ve de fora, sinó que primer, doncs, s'ha de prioritzar les necessitats dels propis ciutadans.
És a dir, el debat electoral de Sant Cugat, la representant del PDeCAT, feia exactament el mateix discurs. Clar, Sant Cugat ens falta habitatge públic, però hem de trobar la forma que sigui primer els de casa. És a dir, aquesta normalització d'aquest llenguatge també fa part d'aquesta cartocrítica.
Sí, però jo crec que el tall d'aquesta senyora simplement és Vox, però amb un català superbonic, diguéssim, no? Però el missatge...
Però és extrema dreta.
No, no, és Vox, és Vox i fins i tot diria que potser més, perquè aquí...
Es tallen més els de Vox.
A Barcelona hem vist un candidat que, home, evidentment és un feixista, però ha trobat maneres d'intentar, i jo crec que per això també ha aconseguit un vot important. Per exemple, a Torre Baró ha tingut el percentatge més alt de vot, Vox. Per què? Perquè ha fet un discurs... que d'alguna manera dius, ah, tu vols una ciutat més neta, tu vols una ciutat més segura, tu vols tenir feina pel teu fill que està a l'atur, que... És a dir, ha fet un discurs...
Demagògic, perquè demagògic, és el que total, utilitzen.
Però aquesta senyora no es talla un pèl i és feixista, amb un català magnífic.
I en aquest sentit, vosaltres creieu que l'estratègia que s'estan plantejant la resta de partits de Ripoll, de dir, deixem-la
de
governar, creieu que és encertat?
No, és a dir, si ens creiem això del cordó sanitari, el que han de fer és... fer un acord de govern per evitar que aquesta senyora sigui alcaldessa. És a dir, el cordó sanitari vol dir això, no vol dir en cap cas donar-los el poder. És a dir, aquest és el que hauria... El que passa que entenc que és complicat, perquè significa que tots els altres partits s'han de posar d'acord, la governabilitat no els hi serà gens fàcil, però hauria de ser... Hauria
de ser secundari, genera victimisme, i és possible que d'aquí 4 anys aquesta senyora no en tregui 6, sinó que en tregui 12.
Sí, sí, és evident.
Evidentment, sense comparar-ho.
Crec que les passades eleccions...
El cordó sanitari a Badalona... en lugar d'una majoria absoluta històrica.
I el que anava a dir és que crec que les passades eleccions que es presentava Front Nacional, perquè Aliança Catalana és com una escissió, van treure'n dos de regidors.
Sí. I va
llavors va marxar i ara ha tornat amb 6.
Sí, però aquests cordons sanitaris... A Barcelona el 2019 es va fer un cordó sanitari contra un alcalde que hauria de ser independentista. Es va fer un cordó sanitari, és a dir, Comuns i PSC i Valls van fer un cordó sanitari per evitar que hi hagués un alcalde independentista. I també la combinació no deixava de ser...
No és el mateix.
No és el mateix, però per què no és el mateix?
Hombre, perquè a Vox no li aproves cap proposta de resolució, no li aproves cap projecte de llei. Estàs bloquejant l'activitat parlamentària respecte a una investidura.
Però perquè és un partit feixista.
Però fer un pacte alternatiu perquè una persona no sigui alcalde és el mateix que podríem fer a Ripoll sense cap tipus de problema. Pactar forces polítiques que no tenen massa...
Però no és el mateix, eh? Jo crec que no és el mateix perquè la base ideològica d'aquestes formacions no és la mateixa.
Però pels que van fer aquest pacte pel Valls, el Valls va dir que la seva prioritat era... O sigui, pel Valls, un partit independentista era el mateix que pot ser...
Ja, però no és el mateix. No és el mateix un partit independentista que té un posicionament molt clar en l'eix nacional a un partit feixista.
Però jo el que dic és, es pot fer un pacte alternatiu que evidentment és democràtic i és legítim per evitar que Agnès Maragall fos alcalde. Molt bé. Doncs a Ripoll es pot fer un pacte alternatiu perfectament perquè aquesta senyora no sigui alcaldessa.
Sí, això sí.
Però la base de no fer alcalde el senyor Maragall no és la mateixa que en aquest cas.
No, perquè l'argument no era que era un feixista, sinó que era un independentista. Però era el mateix. No. I perquè la senyora Colau volia ser alcaldessa.
L'argument
del Valls va ser...
Valls va dir, prefereixo una alcaldessa d'esquerres a una...
Però el dona els seus vots i no hi ha una conversa PSC-Esquerra per dir bloquegem l'independentisme. Era Colau alcaldessa. O sigui, no era una contra una ideologia. era salvar a una alcaldia. És diferent.
Sí, en el cas dels comuns sí, però el senyor Valls va fer aquesta operació per ideologia.
Però un cordó sanitari implica que diversos agents...
Aïllen en aquest cas no és aïllen.
Jo vull fer un apunt molt ràpid, i és en 2011, que vull recordar com tot el debat electoral de que les eleccions d'aquest moment va ser respecte a l'ús del vel en l'espai públic i l'ús del burca en Catalunya, que era una cosa completament minoritària, molt identificada, i que s'ha posat com el gran tema electoral respecte a tal, i que va derivar en que molts municipis, i me'n recordo que Reus va ser molt beligerant en aquest tema, prohibeixin el tema de portar la cara tapada. És a dir, jo crec que...
Mira, se m'havia oblidat, és veritat.
Hi ha aquestes vegades en què aquí som molt racistes i som molt antistes coses. O sigui, després ens escandalitza que Vox o Front Nacional cresquen quan jo crec que hi ha un caldo per això.
Ja que parlàvem de Barcelona, ja per anar tancant el tema, clar, hi ha converses pràcticament a totes bandes per intentar formar govern. Però descarteu 100% que Ada Colau tingui possibilitats de ser alcaldessa a la ciutat de Barcelona, Gemma?
Jo crec que sí, per una raó. O sigui, aquest divendres, quan pot ser que Ada Colau passi a ser segona, i això la implicació i la derivada que tindrà, jo crec que és que Collboni definitivament ja no tindrà cap opció de ser alcalde, i Trias les tindrà totes. Jo crec que Ada Colau no pot ser alcaldessa ja, perquè el senyor Collboni no la votarà. No la votarà. Esquerra no la votarà. I, per tant, jo crec que no té cap opció. Avui ella ha dit, compte, perquè ella ha dit, no aniré a la llista de Sumar. No ha dit, no aniré a Madrid. Uh-huh. Jo crec que l'alcaldessa està esperant què passa el 23 de juliol. Si hi ha opcions d'anar a Madrid, jo crec que hi anirà, perquè no la veig fent una oposició de regidora durant 4 anys. I, si no, en el cas de que el PSOE no acabi governant, hi ha unes eleccions catalanes, i aquí no és la primera vegada, ni la segona ni la tercera, que regidors esperen a la línia de sortida, i quan hi ha les llistes a Catalunya, se'n van a Catalunya.
A més, necessitaran al seu partit una persona que lideri una possible candidatura a la Generalitat.
No tenen candidats i no tenen... I per contra, sí, jo crec que la primera opció de la Colau seria entrar en un govern espanyol. Si això no és possible perquè l'aritmètica no dona aquest pacte, jo crec que ell es quedarà a l'Ajuntament doncs un any o el termini que sigui fins que pugui ser candidata a la Generalitat.
La resta també ho descarteu 100% que pugui arribar a l'alcaldia?
Sí, és a dir, jo crec que Trias serà alcalde, perquè, entre altres coses, perquè Esquerra Republicana, que al final és qui té la clau de la governabilitat a Barcelona, probablement en aquest context, fins i tot diria de precampanya d'eleccions espanyoles, ho té tan fàcil com simplement votar-se a ell mateix. És a dir, no cal ni que el Partit Popular ni que Esquerra Republicana donin suport a l'alcalde Trias. Simplement n'hi ha prou amb que es votin a ells mateixos com a candidats i que, per tant, guanyi per majoria el senyor Trias. Com que poden fer-ho així i no els hi significa fer un pacte de govern estable de 4 anys, crec que l'aritmètica diu que només hi ha aquesta possibilitat i que, per tant, el senyor Trias serà alcalde. I que fins que no passem aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol no es clarificarà cap escenari. I fins que no passin aquestes eleccions, Trias encara no sap amb qui podrà. Serà alcalde el dia 16, serà alcalde el mes de juny, però no serà fins passat, jo diria que fins a haver entrat al setembre, quan podrà realment fer acords de govern i saber qui li ajudarà a pactar els propers pressupostos i a mantenir el dia a dia del govern. Però ara, en un context de campanya electoral, se'm fa molt difícil preveure-ho.
Jo veig claríssimament, vaja, no tinc quasi cap dubte que serà alcalde del Trias en minoria. Allà em recordem que PSC i Comuns han governat en minoria tots aquests... els últims 8 anys, excepte l'últim any, no?, del primer mandat. És a dir... L'estructura de govern municipal permet, o sigui, donar als alcaldes una potestat executiva molt alta. Es pot governar, és veritat que amb 11 regidors la cosa va molt justa, necessitaràs aprovar qualsevol decisió que impliqui una modificació del pressupost, implica ha de ser aprovada pel ple, etc. És complicat, però vull dir, evidentment, abans de les generals no hi haurà cap acord, després de les generals, en funció del resultat que surti, ja en parlarem, i, vaja, no... Ara mateix l'aritmètica no ho dona, i malgrat inclús que el divendres que ve aquests 160 o 140 vots...
141.
Jo crec que això l'únic que faria és a dir, si finalment Colau passa a ser segona i Collboni passa a ser tercer, jo crec que l'únic que farà serà accelerar doncs, que Jaume Collboni busqui també una altra sortida, perquè també se'm fa difícil veure Jaume Collboni doncs, 4 anys a l'oposició, no? Amb un govern amb el qual segurament doncs, no tindrà...
Camilo, tu també ho veus així o no?
Hay tres coses que a mi em cridan l'atenció respecte a això. Crec que Xavier Trias serà alcalde i molt possiblement després comparteixo la idea de que després de les eleccions segurament encontrarà què fer. Després, hi ha una cosa que es diu Diputació de Barcelona, donde Junts pot sumar majoria absoluta o con Esquerra o con Junts, con lo cual yo creo que esta pesa pot entrar en la negociació i la Diputació de Barcelona, recordem que és una plaça desitjada per el volum d'influència que té i de fet avui Junqueras va posar...
De pressupost.
Junqueras va posar avui molt l'èmfasi en el tema dels pactes supramunicipals i després... A veure, jo lo del divendres tinc molt poca esperança. Jo sé que als periodistes ens agrada i estem tots bojos i jo ahir vaig fer la llei de una casa...
Jo tinc les dues peces fetes, per
exactament,
si de cas.
Però crec que...
Quina previsió, Gemma.
Sí, home, és que...
Si els comuns estan jugant d'això, estan intentant jugar frente a un PSC que porta 40 anys mirant teules, l'expertesa de les taules, que deve ser brutal, con lo qual jo crec que és una mala idea jugar aquesta carta. I després m'agrada molt la tendència aquesta de la via Borgen. Si recordem aquesta sèrie danesa, comença com una senyora molt semblant a Colau, per cert, que queda alcaldessa, malgrat ser tercera o quarta força, per un tema aritmètic. O sigui, volien fer un alcalde i entonces, un president danès, entonces aleshores, com no havia un acord entre ells, l'única forma que tirés endavant un canvi era això. Con lo qual, estem arribant a un moment...
El que va passar a Badalona, a l'anterior legislatura,
Sí, però... És a dir, a mi m'agrada molt aquests dies els discursos rimbombants respecte al progressisme i a cerrar una majoria d'aquestes, perquè estic segur que el PSC no està disposat a renunciar a l'alcaldia en pos d'un govern progressista a la ciutat.
No, perquè digue-li, escolti, faci vostè alcalde a Ernest Maragall. Ja tots cap a casa, corrents.
O sigui, ningú fa... però jo crec que tampoc els comuns ho farien. És a dir, que jo crec que aquest tema de la generositat és soltar aquestes paraules buides.
Però la campanya mediàtica que estan fent els comuns, les xarxes socials, amb mapes, allò... sumem 24, o sigui... Feu-nos alcaldes, no? Allò, Esquerra, veus demanant que es faci alcalde, que es faci alcaldessa Colau. Fa 4 anys les coses no van anar ben bé així, no? Aquell pacte progressista, no, al final no va ser tal pacte progressista, no? Llavors, ara, demanar que hi hagi un tripartit és una mica... entre cometes, de molta cara, no?, crec jo.
És tan cara com dir que Trias és un independentista.
Simplement és una qüestió d'ambició de poder. Ja. Quan veus que vas a perdre el poder, intentes jugar totes les últimes cartes
que
et queden.
Clar, però si tu has quedat tercer i intentar ser alcalde, quan tens davant un que ha sigut soci teu i que ha sortit del govern per fer-te la competència, és una mica...
És molt rebuscat.
Són 9:45 de la nit, si us sembla. Anirem ja deixant aquí aquest tema, perquè em sembla que encara en tindrem per uns quants dies més d'anar marejant una mica la perdiu.
El programa en directe amb els
Mira, resultats. Ja no estranyaria res, perquè Déu-n'hi-do. En fi, fem una pausa i quan tornem parlarem d'un tema completament diferent, no té res a veure, que és aquesta alerta que han fet 40 investigadors aquesta tarda amb un article que han publicat a la revista Nature i que alerten de la situació límit que viu el planeta. En parlarem amb una de les investigadores que ha format part d'aquest estudi. Ara de seguida tornem.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
En 3 minuts de 9:45 de la nit i, com dèiem, canviem totalment de tema perquè això sí que realment són qüestions que potser no els hi donem tanta importància però que més d'hora que tard ens acabaran afectant i és que el planeta Terra ja ha superat tots els límits per la vida humana segura. De fet, aquesta quarantena d'investigadors que ara dèiem internacionals han publicat aquest informe a la revista Nature en què adverteixen que la sobreexplotació dels recursos ja està posant en contra de les cordes la capacitat que té el planeta, però és que també posa en dubte el futur que pugui tenir la humanitat. I si em deixeu aquesta hora, m'agradaria saludar la Noelia Zafra, que és investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic i és una de les coautores d'aquest estudi que s'ha publicat avui. Senyora Zafra, bona nit, buenas noches.
Bona nit. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Nos puede decir qué quiere decir exactamente que se haya sobrepasado la mayoría de límites seguros para la vida humana? Para que todos podamos entenderlo un poco, porque esta tarde hemos leído los titulares, pero ¿qué significa exactamente esta alerta que habéis hecho estos 40 científicos con este artículo?
Pues eso quiere decir básicamente que el sistema Tierra, para poder mantener las funciones que nos proporcionan a nosotros, agua, comida, el oxígeno, todo lo que necesitamos para sobrevivir, necesita funcionar de una determinada manera, y ese funcionamiento está ahora mismo, como tú has comentado, pues contra las cuerdas.
Hemos hablado mucho del cambio climático, pero este no es el único problema ya que hay. ¿Qué límites más son los que se han superado?
Pues, se ha superado también los límites de contaminantes, de agua y de biosfera, de lo que se puede pues entender como la naturaleza.
¿Qué se refiere exactamente la naturaleza? ¿Que no hay suficientes espacios que sean ya claramente que no los haya explotado el ser humano? ¿O a qué se refiere exactamente?
Pues con la naturaleza nosotros nos referimos a la biosfera. Y dentro de la biosfera nos referimos a dos cosas. Una es áreas que permanezcan de una manera más o menos naturalizada, y que sigan, o sea, y que puedan seguir manteniendo las funciones que les permiten pues proveernos de los beneficios que nos proveen.
El estudio nos ha llamado la atención porque distingue entre los límites que habéis nombrado como seguros y los límites que se consideran justos. Claro, esto nos ha despistado un poco. Sí. ¿A qué se refiere cada concepto, seguro y justo?
Pues los límites seguros son es lo que se necesita para que el sistema Tierra pueda seguir funcionando. Y los límites justos es lo que se necesita para que el sistema Tierra pueda seguir funcionando y además pueda proporcionar a todos los seres que habitamos en el planeta, los seres humanos, en este caso, un mínimo de recursos y puedas ser capaz de absorber determinados impactos.
Claro, no sé si me puede poner un ejemplo de alguno de los límites que ya no sean justos para el ser humano.
Pues un límite que no sería justo para el ser humano. Pues, por ejemplo, en cuestiones de clima ya no está siendo justo, y es una de las pues cuestiones en las que aún no hemos sobrepasado el límite. Que unos países, por ejemplo, se estén hundiendo bajo las aguas, por ejemplo, en el Pacífico, y otros pues continúen sin ninguna restricción a las emisiones de contaminantes.
Me imagino que todo lo que se cuenta en el informe es preocupante, pero si tuviéramos que elegir uno, ¿usted cuál diría que es la situación más preocupante de lo que se describe en este informe?
Para mí es difícil elegir uno porque todos están interconectados. O sea, una de las cuestiones que son importantes en este informe es también que todo este estudio se ha hecho considerando al sistema Tierra como un sistema. Por lo tanto, una afectación a alguna de las cosas pues tiene también consecuencias en las demás, ¿no? Entonces, elegir una sobre las otras es difícil. Pero yo sí que quería pues resaltar que en este estudio lo más novedoso y lo que pues consideramos también que es importante es el hecho de que se haya incluido de una manera transversal la justicia.
¿Qué quiere decir la justicia? ¿En qué sentido?
Pues la justicia, tal y como está en el artículo, incluye tres tipos. Incluye la justicia intrageneracional, que se llama, que es pues entre pues países, regiones, entre pues diferentes comunidades, diferentes grupos sociales; la justicia intergeneracional, que es la pues qué planeta vamos a dejarle a las generaciones futuras, y luego también la justicia entre especies. de manera pues que los seres vivos somos los seres humanos y el resto de seres vivos que no son los seres humanos.
Claro. Y entonces quiere decir que los seres humanos estamos un poco por encima o podemos aprovechar más estos recursos que, por ejemplo, los animales, o que en caso de que esto no se ponga ningún tipo de remedio pueden empezar a desaparecer algunas especies.
Hombre, especies ya están desapareciendo, pero en caso de que no se ponga remedio, la principal especie que va a verse afectada es el ser humano. Uh-huh.
Es decir, si no se pone remedio a estos datos que se han publicado hoy, ¿qué es lo que puede pasar si no se actúa con celeridad?
Pues imagínate, por ejemplo, que en el caso del clima y no se ha sobrepasado todavía, ¿eh? O sea, estamos en 1.2 y no se ha llegado al 1.5.
¿Los grados, ¿eh? ¿Se refiere?
Sí, o sea, ya estamos viviendo pues olas de calor, estamos viviendo sequías, estamos viviendo tormentas fuera de la temporada pues que ha sido habitual en los años atrás. Si realmente esto se sobrepasara hasta un límite que sea crítico, pues las consecuencias no te sabría decir, pero vamos, serían todavía mucho peores.
Si nos fijamos en nuestro territorio, ¿cuál sería lo más preocupante o alguno de los puntos que se nombran en este informe? ¿Qué nos estaría afectando directamente a sitios que nosotros podamos reconocer fácilmente?
Pues mira, en el caso de Cataluña, yo creo que el tema de la sequía, que hace sí. poco se ha cerrado un canal de riego que que históricamente ha estado funcionando desde muchísimo tiempo. La situación también es bastante crítica en ciudades como Barcelona con las olas de calor. Esas pequeñas cosas afectan al clima, y luego pues nada, el tema del agua y de los contaminantes pues también yo creo que es algo que se puede ver. No es el caso concreto, pero en el Mar Menor, por ejemplo, los contaminantes pues derivados de determinadas formas de producción agrícola pues están pues también causando que pues esté fuera de esos límites seguros.
Acabo intentando, no sé si se puede o no, con un poco de esperanza. ¿Hay alguna manera de revertir esta situación? ¿O estamos en un punto de no retorno?
Estamos en un punto difícil, pero bueno, a mí me gusta pensar que siempre hay retorno. Lo que es importante es que se actúe rápido. Y sobre todo, yo creo que es importante, y esto ya es una opinión personal, que se actúe de una manera pues en consenso social, para la cual las medidas que se tengan que implementar para poder afrontar esta situación pues sean también justas.
Noelia Zafra és investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic i és una de les coautores d'aquests 40 investigadors d'aquest estudi que s'ha publicat a la revista Nature. Senyora Zafra, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta noche.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs, en fi, aquesta és la situació, una mica el panorama que hi ha. Espera, no us estem sentint, espera, que teniu els micròfons apagats, ara.
Digues, sort que ha acabat amb un missatge mínimament optimista, no, malgrat que no ho era del tot.
No és que no sortim que res, ens extingim, poses la tele i ho veus clarament que ens anem cap a l'extinció. Perdó, ara que frivolitzo una mica.
Què, a veure, no t'ho creus tu, això, d'aquest informe, Àlex?
No, absolutament, no, però feia broma dir que... situació.
No, però tornem a la política, i ho sento molt, eh?
A veure, Camilo, sisplau, eh?
És a dir...
No té prou amb qui hagi una convocatòria electoral.
No. El Camilo, el proper dia, li diré que faci ell el guió de la tertúlia.
És a dir, els ciutadans volem que tot sigui verd, els animals, l'aire, no sé què, però volem el cotxe al mateix temps. És a dir, la sensació aquesta de que hi ha una preocupació creixent respecte al clima, però al mateix temps no renunciem al nostre estil de vida, perquè realment el problema de desgast del mediambiental no és un tema de població, és un tema de com el nostre estil de vida condiciona l'explotació dels recursos. No? És a dir, mil milions de persones que vivim en Europa i en Nord-Amèrica El seu estil de vida condiciona el 7.000 milions de la resta de África, de Àsia, condiciona aquestes pautes d'explotació. Con lo qual, políticament parlant, qui resol aquesta equació de volem el cotxe però volem l'aire net? És que aquest és el problema.
Teníem també aquí l'estudi el nostre meteoròleg, l'Abel Caral. Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Què t'ha semblat aquest informe, que tu també te l'has pogut mirar aquesta tarda, i també he sumat el que ens deia ara aquesta investigadora?
Home, és un element més del que ja sabem, del que ja fa temps que veiem, i al final doncs està bé que es publica una revista de tan prestigi com Nature, i que sigui un informe tan complet, elaborat amb gent de diversos països, i que ens posa sobre la taula doncs, el problema que tenim, que moltes vegades sembla que sigui... Ah, sí, que hi ha, que sí, que a finals de segle ha passat no sé què... Però al final, o canviem el modus vivendi, o canviem la manera de viure a nivell global, o ens anem doncs, cap a l'extinció, però si més no, la bombolleta, que jo sempre parlo de la bombolleta occidental, algun dia rebentarà, perquè al final som quatre privilegiats que vivim com vivim, en gran part per haver explotat i haver exprimit la resta del planeta, que són, per altra banda, moltes vegades els que estan més perjudicats. Per tant, jo crec que és que hem de començar per les petites coses, com negar-nos a comprar, i això és una cosa que... Perquè al final decidim quan hi ha eleccions, però decidim també en el nostre dia a dia, en petites accions, com quan vas a comprar al súper, allò que no estigui envasat en material reciclable, o estigui envasat en porexpan o plàstic, doncs no ho agafem. I al final les grans empreses han de canviar també la manera de com ens entreguen els productes.
Sí, però tenint en compte com està la situació, creieu que això ara ja depèn de situacions o d'accions individuals, o hi ha d'haver... unes accions que vinguin per part de les institucions, perquè això seria com començar per baix, no?
Depèn
el moviment
poder,
que comenci
mica,
per baix, però és que, esclar, tenint el moment coses, que estem, no sé si és possible.
És consciència individual i accions polítiques que
són les dues,
obliguin a la col·lectivitat.
No serveix de res que fem això, no? O que mirem de... amb les nostres accions diàries, doncs, des de reciclar fins a anar caminant en comptes d'agafar la moto o el cotxe, no serveix de res si després... els que dirigeixen el món, no? els grans polítics i els suposats estrategs, no fan res, no? Perquè al final, jo crec que són les dues coses. Tampoc serveix de res que els polítics prenguin grans decisions i després la gent en el seu dia a dia doncs, passi, no?
També hi ha una qüestió d'equilibri, diguéssim, geoestratègic mundial, no? Hi ha una sèrie d'àrees geogràfiques que segurament amb la voluntat d'arribar al nivell de vida i de consum que hem arribat, no? Al primer món dit així, no?
És lícit, a més, clar.
I els estem demanant segurament uns nivells d'exigència que, diguéssim, l'Europa occidental, el món occidental, se'ls ha passat, vull dir, se'ls ha incomplert durant les últimes dècades, que és el que permet que disfrutem ara segurament del nivell de vida...
Camilo, per acabar, ja, eh?
Insisteixo, quina és la preocupació, segons els baròmetres, de Sant Cugat i de Barcelona, de la ciutadania? La mobilitat, i quan la mobilitat volen dir l'ús del cotxe privat, perquè, no, és a dir, perquè hi ha molta gent que ha votat pensant en que volen anar en el seu cotxe, tal. Entonces, hi ha una certa doble moral respecte a aquest tema, que de veritat, l'anticolauisme fue això, no fue una altra cosa, per exemple. Estic segur d'això.
Passen gairebé 3 minuts de les 10 de la nit, ara de seguida acomiadarem la tertúlia, però abans ens posem al dia, com sempre actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara, qui és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que l'independentisme no es posa d'acord en com afrontar el 23J. Junts insisteix en la llista unitària, però Esquerra la rebutja i proposa un front comú que vagi més enllà de com presentar-se. Planteja compartir part del programa electoral. La CUP també creu que s'ha de refer la unitat independentista, però vol separar de les eleccions del 23 de juliol. Tots tres grups s'han reunit amb Pere Aragonès per analitzar els resultats del 28M i parlar sobre com encarar les eleccions espanyoles.
D'altra banda, ara en parlàvem. Els científics avisen que cal moure fitxa per no posar en risc el futur del planeta Terra.
Una quarantena d'investigadors internacionals han publicat un informe a la revista Nature en què adverteixen que la sobreexplotació dels recursos posa contra les cordes la capacitat del planeta i el futur de la humanitat. L'estudi conclou que la Terra està molt greu però encara no terminal. En una entrevista al 9C de RAC1, Noelia Zafra, investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic i coautora de l'informe, ha insistit en el concepte de justícia per revertir la situació.
Tres tipus. Incluye la justícia intrageneracional, que pues, entre pues, países, regiones, entre pues diferentes comunidades, diferentes grupos sociales, la justicia intergeneracional, que es la, pues qué planeta vamos a dejarle a las generaciones futuras, y luego también la justicia entre especies.
Els científics han analitzat els grans límits del planeta i conclouen que s'han sobrepassat 6 dels 8 indicadors que consideren segurs, per exemple, la preservació del clima i la biodiversitat, les masses d'aigua dolça, els cicles de nutrients i la presència d'aerosols contaminants a l'atmosfera.
Per cert, que a partir de demà ja es pot demanar la baixa laboral per regles doloroses i incapacitants.
És una de les mesures estrella de la nova llei espanyola de salut sexual i reproductiva. En el cas de les baixes per regles incapacitants, serà el metge de capçalera qui decidirà si una dona pot demanar-la o no. Serà en funció dels símptomes, del seu historial clínic o bé de si té alguna malaltia diagnosticada. A partir de demà també es podrà demanar la baixa després d'un avortament i a partir de la setmana 39 d'embaràs. Fins ara, en aquest últim cas, els metges en podien donar si la justificaven amb una patologia derivada de l'embaràs.
I en marxa aquesta hora el primer gran concert del Primavera Sound.
Els Pet Shop Boys són els grans protagonistes de la jornada inaugural que s'està fent al Parc del Fòrum de Barcelona.
I anem en directe, Udal Martínez, bona nit.
Bona nit, sí, un concert que ha començat amb una estètica molt minimalista. Els dos membres de la formació, Neil Tennant i Chris Lowe, que han aparegut sols amb unes ulleres amb símbols de la banda gegants i amb les típiques gabardines, en aquest cas eren blanques. I s'han estat així durant la primera mitja hora de concert, sols a l'escenari, interpretant temes clàssics com Suburbia o també Opportunities, let's make lots of money. Han estat exsols, però fa una estona han sortit a la resta de membres de la banda i la veritat és que el to del concert fins i tot ha pujat encara més, encara és aquest to més festiu. Ara de fons segurament podeu sentir el tema Paninaro. Mm-hmm. I això, d'augment, molta gent, la veritat és que cada cop està més ple aquesta esplanada del Parc del Fòrum, que recordem que d'augment avui, tot just, hi ha hagut 4 concerts en aquesta nit inaugural i la cosa demà anirà clarament a més ja amb els primers caps de cartell, com per exemple Blur o també New Order.
Doncs sí que ho sentim una mica, Eudald, però també et sentim a tu, no com ha passat aquesta tarda, que pràcticament no t'hem pogut escoltar amb la música que sonava de fons. Gràcies, Eudald, que vagi bé.
M'hem anat corregint.
Fins ara. I als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Àlex Dalmas. Estarem pendents de la final de l'Europa League, que està jugant el Sevilla contra la Roma de Mourinho. De moment, al descans, Roma 1, Sevilla 0. Està guanyant l'equip de José Mourinho. Activarem el massiòmetre un dia més, aquest termòmetre, per saber si Messi
avui com està?
Torna o no. Avui està equilibrat, jo diria. Avui està...
Millor que ahir.
Crec que sí. Una mica millor que ahir, però és que això donarà moltes voltes encara, Anna. Hem d'escoltar Sergio Busquets, ara ja sí, aquest vespre, fa només una estona, ha fet l'últim acte com a jugador del Barça. Ha estat un acte al mig de la gespa del Camp Nou, amb convidats, amb vídeos, repassarem una mica com ha anat. I tenim dues entrevistes interessants. Una és Vicky Losada, l'única jugadora del Barça que ha aixecat una Champions, l'única que ha aconseguit el Barça femení, ara juga a la Roma femenina, i també Roger Torrent, el conseller d'Empresa i Treball, que també és president del circuit de Barcelona-Catalunya. Sí. Aquest cap de setmana hi ha la Fórmula 1 i hem parlat d'aquesta cita esportiva amb Roger Torrent.
Doncs escoltem a partir de 2:15, doncs, com sempre. Fins ara, Aleix, gràcies.
Fins ara, gràcies.
I el temps, amb l'Abel Caral, que no torno a dir bona nit, perquè ja és la tercera vegada. A veure, acabem el mes de maig, hem dit, marcat per les precipitacions, ha plogut 27 dels 31 dies.
Correcte.
I el mes de juny, demà, també ha de començar igual o no?
Sí, demà i els propers dies, també el cap de setmana, sembla que anirem tenint ruixats i tempestes de tarda, sobretot, tot i que demà al matí ja hi pot haver precipitacions cap a les comarques de Lleida, febles d'anar fent, com les que tenim ara, en alguns sectors de Ponent, també tenim encara algun ruixat dispers en altres comarques, aniran a la baixa, però al llarg de la nit encara pot anar fent cap a les comarques de Lleida, i també demà al matí algunes precipitacions febles que poden arribar cap al nord de les comarques de Tarragona. A partir del migdia i al llarg de la tarda, de nou, xàfecs, tempestes irregulars a molts sectors de l'interior del país. Avui alguns aiguats una mica forts, amb calamar-se cap a l'Alt Penedès, que ha fet baixar la riera de Vilafranca, per exemple, cap al Garraf, doncs bastant carregadeta. Aquestes rubinades d'aigua que apareixen sobtadament, compte, perquè això pot tornar a passar, que en alguns casos són, doncs, això que dèiem l'altre dia, reviudes i deixen aigua, sí, molta aigua en poca estona. Cap a la mitja tarda vespre, la majoria de precipitacions aniran desapareixent, i com avui han arribat a la costa, demà seran menys probables a la costa. Demà sembla que sobretot a l'interior del país, però començar el mes de juny, que ja és un mes que ens porta ja cap a l'estiu amb pluja, doncs bona notícia.
Gràcies. Sí.
Perdona, que m'està una cosa. Avui encara han tingut 30-31 graus cap a Ponent, cap al sud. Demà, sobretot aquí a les comarques de Lleida i Tarragona, 2-3 graus menys, per tant, començarem el juny.
Però no cal abrigar-se tampoc.
Començarem el juny amb menys caloreta en alguns sectors que no pas l'últim dia de maig.
Sí. Gràcies, Abel. Que vagi bé.
Adéu.
anava a dir, no marxis gaire, perquè em sembla que els tertulians volen fer-te consultes meteorològiques per aquest cap de setmana.
A l'ascensor, a l'ascensor.
Això ja us ho deixo mentre fem la pausa de publicitat. Gemma Aguilera, Magda Gregori, Àlex Govern, Camilo Vaquero. Gràcies per venir.